Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou. Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Aquest Nadal gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A dos quarts de vuit, salutacions també del Xavi Aguilar a les vies de so, de la Judit Langa a la redacció i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El final d'any que estem vivint és, sens dubte, el més intens políticament des que es va recuperar la democràcia a Catalunya i a l'Estat espanyol. Mariano Rajoy, que ha presidit avui l'últim Consell de Ministres del Govern espanyol el 2015, per cert, amb algunes mesures destacades a nivell econòmic, ha tornat a dir que vol formar govern i que, a més, el seu objectiu és assegurar un suport parlamentari ampli, amb certeses, segons les seves paraules. Ara per ara, però, això sembla molt difícil, tot i que el clima de diàleg és una bona manera d'estimular ponts i acords que poden semblar inicialment impensables. Núria Gispert, una coneguda i reconeguda activista social que va ser, segurament ho recordareu molts de vosaltres, directora de Càritas Barcelona i va ser testimoni en primera línia del diàleg durant la transició a finals dels anys 70, recordava ahir en una entrevista a Ràdio Estel que necessitem tots que els dirigents polítics recuperin aquell esperit de pacte, el de la transició democràtica espanyola. Va assegurar que cal aquesta obertura a l'acord des de la voluntat de cedir en alguns aspectes de la ideologia o dels legítims objectius propis o de partit per pensar més en el conjunt dels ciutadans. En aquest sentit, Núria Gispert ens posava en la memòria noms com ara el de Gregorio López Raimundo i Antoni Gutiérrez, del PSUC, Miquel Roca, de Convergència, o Joan Reventós i Raimon Obiols, del PSC, entre d'altres. Potser necessitem noves energies ara també, amb els dirigents actuals que puguin trobar més ponts en aquests moments de màxima incertesa, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. Els necessitem, i una altra cosa és que ens vinguin o compleixin aquests objectius. Ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel per comentar l'actualitat el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, doctor Aragonès.
Bona tarda.
I bon Nadal, l'octava nadalenca.
Bon Nadal, bona octava de Nadal.
Exacte. I avancem també els millors desitjos per a l'any 2016. I també saludem Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, senyor Florido.
Bona tarda i bones festes.
També bones festes, efectivament. La situació política, d'una banda, sembla que és intensa pel que fa als contactes i a les possibilitats de pactes i acords aquí a Catalunya i també al conjunt d'Espanya, però de moment res no fa pensar que hi hagi moviments fins després de Nadal. Em sembla que el senyor Aragonès l'altre dia en una tertúlia ho deia. Amb el Nadal no hi haurà grans novetats.
No,
ni tan sols n'hi ha hagut de la CUP, de novetats.
No, és que no pot ser, Vull dir, anem a veure, les eleccions són massa fresques encara.
Les espanyoles, en aquest cas,
les espanyoles.
Sí. Les catalanes no tant.
Les catalans ja, quasi no me'n recordo.
Anem als 100 dies, gairebé, ja.
Més de 3 mesos, ja.
Sí.
Doncs les espanyoles són molt... I llavors, clar, les campanyes electorals se diuen moltes coses que després te n'has d'arrepentir o has de...
Deixar refredar, potser, no?
Has d'enveïnar-te-la en moltes de les coses que has dit, o en algunes de les coses que has dit. I crec que tota la societat, que el que jo he vist, doncs, està manifestant Espanya, vull dir, és que hi hagi un acord, hi hagi, doncs, bueno, generositat també per part de tots, perquè hi hagi, doncs, un govern estable, no?, perquè això només pot redundar en bé del país, i el contrari, o sigui, anar a noves eleccions o buscar, diríem, aventurismes en Podemos i tot això, doncs, només pot arribar a crear problemes i desestabilització i altres coses, no? O sigui, uh-huh. Penso que cal aquest acord. De moment, el dia 13... crec que és de gener, sí?
Sí, el 13 de gener es constitueix el Congrés i el Senat.
El Congrés i el Senat. I llavors, doncs, bueno, el Senat ja ho tenim clar que serà del PP perquè té majoria absoluta, però la presidència del Congrés jo crec que serà del PSOE. I això seria bo que fos així, perquè, a més, no crec que el PP tingués la majoria per tenir la presidència del Congrés. O sigui que, per tant, d'entrada... I llavors el rei actua com a moderador, amb totes i cada una, parlant amb totes i cada una de les forces, i en fi, jo crec que...
Actua de moderador, però el rei té un paper segons el qual necessita que li donin les coses una mica fetes, no?
No, però aquí...
Pot fer alguna cosa,
pot fer alguna cosa, no? Jo crec que ell també està d'acord amb el missatge que el vaig sentir per Nadal i tal, jo crec que ell està d'acord també de que hi hagin pactes, hi hagin acords. En aquest país, vull dir, tots estàvem contents de que saltava el bipartidisme. Bueno, ara no tenim bipartidisme. I ara què? Ah! Llavors, ara no hi ha acords. Ara no és possible arribar a un acord. És que això no pot ser.
Clar, s'ha de gestionar aquest multipartidisme.
Clar, és que vull dir, tota Europa hi ha partits i coalicions i de tota mena, vull dir. Per què? Perquè l'important és el país, no els partits, no? I ni tan sols els personalismes que es veuen tant, no?
Bé, senyor Florido.
Jo ho veig una mica complicat, perquè, clar, com bé has dit, la campanya és molt recent, i vam veure un debat entre els dos líders dels principals partits que ara haurien d'arribar a un acord on es van dir a la cara coses molt, molt grosses. Jo aquí el Pedro Sánchez no sé com se'n pot sortir de fer president a qui ha dit poca vergonya, corrupte i una sèrie de qüestions molt, molt greus.
Com a mi no decent, també li va dir, o
a
indecent.
A mi em sembla que això és de difícil digestió. També el Partit Socialista crec que té dins del seu partit uns moviments que no li permeten actuar amb tranquil·litat. Ha de mesurar molt bé les decisions que pren i no sé en quina clau les podrà prendre, si en clau estatal o partidista. Realment ho veig una mica complicat. No veig per on pot acabar sortint. I sobre el paper del rei, crec que... fins ara no ha tingut, que fos visible per la ciutadania, un paper destacat a nivell de política, parlant a nivell de decisió política, i no sé si ara seria el millor moment de fer-ho, quan hi ha una certa, diguem, és complicat saber quines poden ser els possibles acords. Si el seu paper s'ha de visualitzar com intervencionista, no sé si això... s'acabaria sent positiu o no...
No, jo no estava pas dient que el paper del rei tenia que ser intervencionista. El paper del rei ha de ser constitucional. És a dir, el paper i el rei s'atindrà a la seva competència que té, i aquesta és una competència de les poques que té.
És la de proposar el candidat, però la proposa a partir d'uns moviments i d'unes majories.
Ha de proposar... Què diuen les altres forces?
Ha de proposar el candidat després d'escoltar-los tots, i després d'intentar veure si es pot arreglar, perquè jo no crec que Espanya estigui en aquests moments amb condicions, diríem, tan tranquil·les com per fer unes altres eleccions el mes de maig. O sigui, que crec que el país, doncs, tampoc ha estat per això. Llavors, doncs, jo penso que, i això ho diu, ho estaven dient tothom, mira, avui llegia una entrevista que li van fer a Villanueva, el president de la Conferència Episcopal, que també, doncs, va dir, home, ha arribat el moment del pacte i de la concertació i de l'acord. És que tothom hi està d'acord amb això. Parles amb els sindicats, parles amb els empresaris, i parles amb tothom. Vull dir, és que un país normal, s'han de poder fer aquestes coses. I si no, no és un país encara de democràcia consolidada. Si vam poder fer una Constitució pactada entre tots els grups, menys els bascos, però entre tots els grups parlamentaris, ara no es pot fer un govern per tirar endavant una reforma constitucional que és urgent i que tothom diu que s'ha de fer i que s'ha de trobar l'encaix de Catalunya a la Constitució, a Espanya, etc. I això no és important? Doncs, escolta'm, jo crec que els interessos... Després de... Jo t'he dit... És que tu m'has dit a mi, jo t'he dit a tu. Escolta'm, mira, jo crec que això són...
És possible recuperar aquell esperit? Evidentment, la situació d'ara no té res a veure amb la de fa 38 anys, amb la transició democràtica, però és possible recuperar aquell...
Era molt més difícil, allò.
Era molt més difícil, per pactes, això, que s'entenguessin ara... homes com Santiago Carrillo i Manuel Fraga en l'àmbit espanyol, o aquí a Catalunya amb el PSUC.
Era gent que sortia de l'exili.
Exacte, de l'exili o de les presons, en alguns casos. Sí, sí.
La responsabilitat que tenien les persones que van en aquell moment trobar-se davant de la possibilitat de tirar endavant la transició no és la mateixa d'ara. És a dir, jo ara ho veig complicat, no perquè la situació sigui més fàcil, que no ho és impossible que sigui més fàcil que sortir del franquisme, però sí que el posicionament dels partits és més rígid. Jo recordo el Carrillo amb la bandera espanyola en una... com no recordo si era una roda de premsa, un mític, no recordo, que va ser un gest molt important, simbòlic...
D'acceptació de la monarquia, de la constitucionalitat.
D'una sèrie de qüestions. Tothom va cedir. En canvi, avui veig els partits polítics, sobretot els majoritaris, molt rígids, molt enrocats, amb uns posicionaments que no sé com ara els podrien reconduir a fer una cosa que, de fet, no està consensuat. La reforma de la Constitució hauria de ser una cosa que tothom la demanés i que tothom la demanés més o menys cap a una direcció similar. Però el que jo he sentit dels diferents partits polítics no és ben bé això. Potser fins i tot sí que han dit tots que sí, que cal fer una reforma, però molt contrària els uns als altres. No és el mateix el que demana el PP o Ciutadans del que pugui demanar Podemos o els partits catalans o el PSOE, que tampoc sé exactament què demana, però sí que alguna reforma de tipus federal, no? És el seu posicionament històric ha estat aquest. No ho sé. Sí que és veritat que seria un motiu prou important com perquè això motivés el consens, però crec que estem en la batalleta partidista i no sé si sabrem sortir d'aquí.
Sí, però jo crec que precisament per això, o sigui, precisament perquè hi ha diferents grups, és el moment d'arribar a una concertació de temes grossos. O sigui, la majoria absoluta del PP s'ha acabat. Per tant, doncs, per què s'ha acabat?
Del PP i jo crec que de tothom,
del PP. De moment,
és difícil que a curt termini vingui una altra majoria absoluta.
Ja veurem. Suposo
que vol dir això,
sí, no? Sí.
I 4 anys o d'aquí quan sigui, doncs què passarà, no? Jo no tinc tanta visió profètica, no? Llavors, diríem, la majoria absoluta del PP s'ha acabat. Per què s'ha acabat? Home, entre altres coses, perquè la gent estava molt cansada ja que aquell partit manés i manegués tot i tot això. Llavors, li han reduït 62 diputats, Déu-n'hi-do. És un partit perdedor de les eleccions, però és el guanyador en quant té el número més
la força més votada, és clar.
Però també, a veure, el PSOE tampoc l'han premiat. Té 90 diputats.
És el pitjor resultat, no?
Sí, sí,
el pitjor resultat que ha tingut mai.
És el pitjor resultat que ha tingut mai. Llavors, el PSOE, ahir es va veure, diríem, a la reunió del Comitè Federal...
El Comitè Federal, sí.
El PSOE diu, escolta'm, aquest noi, el Sánchez, és convenient que continuï al front del partit, on busquem un altre.
Moltes veus demanen fer el Congrés ara, que és el que estava previst.
Ah, exacte.
Aquesta és la clau.
Per què? Perquè, doncs, home, jo tampoc veig el Sánchez president del govern. A mi em sembla que el Rajoy, i ho he dit moltes vegades ja, hauria d'haver dit en les anteriors, durant la campanya electoral, que era l'última vegada que es presentava i que se n'anava. Perquè el Rajoy ja no té tirada electoral.
Bé, sempre és a temps de dir-ho, pot dir-ho ara.
No, és que ara ha dit que continuarà. Sí. I que si hi ha noves eleccions, ell s'ho tornarà a presentar.
Clar, però unes eleccions d'aquí 4 mesos no és el mateix que d'aquí 4 anys.
Però hauria d'anunciar-ho, això hauria de donar una... Mm-hmm. una...
Bueno, també és un missatge com que hi havia rumors que deien que podria cedir el pas amb la Soraya i dient això de que es presentaria és com una manera de dir que no està disposat a les negociacions per formar govern de marxar. Una mica també es podria interpretar així.
Sí, d'interpretacions possibles n'hi ha moltes.
De totes maneres, l'alternativa al PP, que si és que... Quina és l'alternativa al PP? Que el PSOE governi amb Podemos fent referèndums a mitja Espanya per veure aviam si se celebren les famoses autodeterminacions que demanen Catalunya, el País Basc...
A més, aquesta opció, PSOE i Podem sols no poden governar, no poden fer majoria. Però necessiten altres forces.
Però és que, a més, encara que hi posis, diríem, no sé, dins Esquerra Republicana...
Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat, crec que hi ha...
Amb aquestes quatre, sí.
Però això no arriba. i hauries de posar-hi Bildu, que en té dos.
Vull dir, no arribaria, però sí que seria més que el PP.
Més que el PP i Ciutadans, per exemple.
No podria, PP i Ciutadans no podrien bloquejar.
Bueno, sí, però vull dir, és que no tens majoria. Llavors, si tens majoria, pots fer govern. I si no pots fer govern, tens que enveïnar-te.
Bueno, en minoria.
Eh? No, no es pot fer govern en minoria, perquè després qui les llei, qui les aprova. Uh-huh. O sigui, tens que fer un pacte de tal manera que aquest pacte sigui la majoria. Ciutadans ja ha dit que ni parlar-ne amb Podemos. Per què? Perquè el Podemos és la escissió d'Espanya, és la divisió d'Espanya i tal. Ell no hi comptin. Llavors, sense aquests 40 vots de Ciutadans, és que a mi no em surten els números. No em surten els números, o sigui, anem a veure.
Llavors... Per tant, senyor Aragonès, compromís per reformar la Constitució podria articular un cert consens entre el PP i el PSOE, per exemple?
Sí, això sí.
Amb Pedro Sánchez, perquè a Alemanya, per exemple, es va fer el gran pacte, però renunciant al líder socialdemòcrata, recordem-ho.
És que aquí la maniobra del PSOE, crec que està, dius, mira, escolta, o acceptes això o potser doncs haurem de buscar un altre, no?
Passa que les raons per descabalgar el Pedro Sánchez, dir, ell no tenia cap obligació en principi d'anar el primer cop que es presenta a guanyar les eleccions. No ho ha fet cap altre.
Però és que les ha perdut, eh? I de gros.
Però és que les ha perdut amb un mal resultat.
Però tots els seus predecessors no van, que jo recordi, no van
guanyar. Zapatero és l'únic que va guanyar la primera, diguéssim.
L'Almunia,
però normalment no, exacte.
L'Almunia, el Joaquín Almunia, al perdre les eleccions, el primer que va dir, me'n vaig. Jo dimiteixo.
El que passa és que el senyor Aragonès també va perdre amb una majoria absoluta d'Aznar, clar. És
el Pérez Rubalcaba, no?
El Pérez Rubalcaba va continuar i va marxar al cap de pocs mesos.
Va marxar.
Al cap de dos anys, sí.
Aquí, a veure, no és normal tot això. Jo, a veure, és que de més... Vull dir,
però Felipe González va continuar. És a dir, jo crec que perdre, només per perdre, no sé si és motiu suficient.
Ha sigut el millor president que ha tingut Espanya amb democràcia, eh? Llavors, doncs, vull dir, home, era un home que té un pes polític i diria molt, molt, molt important i, bueno, això se li...
Però ara... Segurament els contextos de cada líder socialista són diferents. Felipe González portava 13, 14 anys governant i va passar a l'oposició uns mesos, però després va seguir.
Jo crec que no, tampoc va guanyar la primer cop que es va presentar.
I és veritat, és veritat. El cas de Pedro Sánchez, doncs, ha passat això. El que passa és que el tema és, potser... que ha afrontat la seva primera cita electoral i ha tret uns molts mals resultats. I això potser és el que li retreuen.
Clar, ell se presentava com la renovació.
Exacte.
Escolti'm, doncs, no
un líder jove.
No ha sigut la renovació. Ni el canvi. Vostè ha sigut un senyor que ha perdut 20 diputats.
Però clar, en un panorama molt fragmentat, també s'ha de dir.
Llavors... Estaven contents perquè... potser s'esperaven fins i tot treure pitjor resultat. I al final... semblat que va salvar una mica els mobles i té marge. Jo crec que ell sap que està qüestionat dins del seu propi partit i entenc que això no es deixarà treure, diguem, de la Secretaria General del Partit Socialista sense intentar conservar-la i sense intentar formar govern si el PP no és capaç de formar. I si el PSOE ja ha dit ara que no investirà en el Rajoy... Entenc que és perquè intentarà fer alguna cosa amb Podemos i amb totes les altres forces polítiques, a veure si és capaç, perquè jo he vist que Podemos manté amb certa fermesa unes condicions que, bueno, els barons del PSOE no veuen bé.
Complicat,
no, sobretot és mitja Espanya, és dir, els barons del PSOE és... però un no radical, Andalusia, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc.
No? O sigui, sí, llavors... el tema del, diguéssim, de l'autodeterminació, no?
A part de que, per altra banda, diríem Podemos, Iglesias, realment, anem a veure, no serà ell. Vull dir, ell té 42 diputats. Ell té 40...
Són 69, no, però són amb Catalunya que... i València. Sí.
És que, esclar, no, i Galícia.
I Galícia.
Llavors, dius, bueno, vostè controla tot això? El dia que digui una cosa que els de Catalunya no els hi agradi...
Clar, no sembla un lideratge cohesionat.
Soc grup parlamentari, Llavors, per tant, el senyor Iglesias, vull dir, mana poc.
Però igual això és la nova democràcia, no? O la nova... Els nous
partits descentralitzats.
Perquè diputats que no fan cas als partits polítics, és una cosa que aquí no tenen costum, però a Anglaterra, als Estats Units, és molt habitual. Vull dir, el partit no marca el que han de votar els seus diputats. Tenen una certa llibertat de vot.
Això són democràcies més consolidades que les d'aquí. Vull dir, jo és que això penso també, que encara aquí...
Aquí hi ha molta disciplina.
Però bueno, igual estem començant a veure coses que...
Exacte, jo crec que aquest és el gran moment, penso, Seria el gran moment perquè s'acordessin tots els petits... Podemos també, i potser hi entraria, no? Diríem, realinear una mica, doncs, tota l'estructura de l'Estat, o l'estructura de l'Estat, algunes coses de l'estructura de l'Estat, i lleis fonamentals, no? Per exemple, avui, quin concepte tenim de forces de seguretat davant del terrorisme yihadista? Avui, quin concepte tenim de l'ensenyament després de que, doncs, tothom demana que, home, hi ha d'haver un pacte, això ho va dir el Comitè Federal ahir del PSOE, un gran pacte nacional per l'educació.
No, sembla que aquesta serà, novament, la nova llei del nou govern, no? Sempre cada govern nou acaba fent una nova llei d'educació i ningú al final sap ben bé...
No, perquè, clar, aquí es tracta de fer lleis que durin. Llavors, si es fan lleis, consensuades entre 3 i 4 partits, són lleis molt fortes. Llavors, aquestes lleis duren, perquè després governi qui governi, doncs, clar, en el fons és la seva llei, no?
Saps que el PP ara està una mica prenent la medicina que una mica s'ha buscat, perquè si no pot pactar o li és molt difícil de pactar és perquè també ha tingut un comportament parlamentari molt...
Ha rebut una garrotada molt grossa, Ha rebut una garrotada molt grossa i té tot el tema de la corrupció i tot això. I penso que Rajoy, doncs, va cometre un error de dir que no es presentaria més i tot això. Però, bueno, dit això, les coses estan així, vull dir, ara...
Sí, l'escenari és el que tenim.
I és el moment de fer un gran pacte. Per què? Perquè ningú té la força suficient per governar. Llavors, com que ningú té la força suficient per governar, anem a fer grans lleis i amb un consens molt general, no?
I a més, els ciutadans hem expressat una pluralitat, ho hem fet lliurement, no tenim cap culpa d'aquesta pluralitat.
Però jo, insisteixo, crec que el PP ha desenvolupat anticossos en els altres partits, perquè al final s'ha vist obligat a governar només amb majories absolutes. Ha trencat molts ponts amb altres partits i per això ara està en una situació molt complicada.
En qualsevol cas, escenari de més pluralitat, el PSOE ha tret els pitjors resultats de la seva història en l'actual democràcia, però, en canvi, compta molt el PSOE. És a dir, no pot inhibir-se de la situació. No pot dir no a Rajoy, no a Podem, alguna cosa de fer.
I diré una altra cosa, que potser sonarà una mica estrany, però vull dir, el PSC, d'alguna manera, compta molt, també. No el PSC, sinó l'ànima socialista de Catalunya és molt gran.
Sí.
Que en aquests moments potser està mà
de fet,
Podem,
el diferencial...
Estan a les baixes, Podem, no? Però exacte.
Aquí sembla que, qui domina el PSOE és, és Andalusia, sí. Però el diferencial de diputats del PP i PSOE a Andalusia és d'un, a favor del PSOE, mentre que el PSOE li treu 5 diputats al PP a Catalunya. Són menys diputats, però el diferencial...
És superior a Catalunya.
Molt superior. I això a vegades sembla que no es té en compte i sembla com que Catalunya ara mateix en el PSOE no té el pes relatiu que hauria de tenir.
No, però el PSOE té que recuperar el vot que ha anat en Comú Podem.
Sí, aquesta victòria de l'esquerra s'ha anat en Comú Podem.
La victòria de l'Ada Colau, i si no es quedarà, doncs, bueno, com a partit residual.
Bé, avui a la tertúlia del Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el periodista Salvador Aragonès i el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. I a Catalunya tenim aquest compàs d'espera després de l'insòlit empat de la CUP. S'han comentat moltes coses des de diumenge al vespre i fins ara. Què en pensen, senyors? Què passarà dissabte, el dia 2 de gener, amb l'any nou? Tindrem alguna solució?
Jo no sé el que passarà, però jo sempre he dit que hi hauria eleccions anticipades, que en aquests moments de caos i de bueno,
de pròrrogues constants,
ridícul,
no?
De fer el ridícul. Estem fent el ridícul a tot el món. Jo estic llegint la premsa i és que estem fent ridícul a tot el món.
Per què creu que estem fent el ridícul? Per l'actitud de la CUP? Per l'actitud de Junts pel Sí?
Pels dos. Perquè Junts pel Sí ja sabia que la CUP era així, que era un partit assembleari, i que cada vegada que s'hagués de prendre una decisió, els diputats no són lliures de prendre aquesta decisió, perquè han de consultar a llurs assemblees, que es dirien
català, sí.
No les seves assemblees.
Català, ben culta.
Català culta. Doncs, home, i ara què passa? Que si diguessin, el suposat de que diguessin sí a Mas, cada llei que s'aprovés al Parlament haurien d'una altra vegada que convocar les assemblees i hi haurien empats. Ei, jo no em crec massa aquest empat,
Bé.
Perquè és una tan gran casualitat que s'empati a 1.500 i pico, tan gran aquest...
Jo reconec que pensava que la capacitat de sorprendre, de sorpresa, ja l'havíem una mica esgotat.
Però no.
I he de reconèixer que no, que és gairebé infinita.
Però és que dins de la CUP hi ha també unes tensions i unes coses. Sí. En aquests moments ja pràcticament està dividida, que és el que vaig dir.
Jo crec que han intentat protegir una mica per ara...
La fractura interna que podrien tenir, no?
El que passa que, és clar, després de 3 mesos on s'havia de prendre una decisió i no la prenen, les virtuts de l'assemblearisme, no sé qui els podrà defensar si finalment la decisió la prenen els dirigents, la cúpula del partit, amb una reunió privada, per dir-ho d'alguna manera, sí, no? És una mena... un cert contrasentit amb els valors assemblearis que sempre han defensat.
L'empat aquest m'agradaria saber qui va escrutar això i realment passar-li...
Avui la CUP ho ha mostrat, això. Okay. Ha mostrat el resultat, ha fet públic l'escrutini.
L'escrutini, comptar vots, jo no sé qui els va...
Jo
s'ha calculat enllà... i no es va fer públic.
Sí, jo més enllà de si és un empat o si haguessin guanyat per pocs uns i altres, jo trobo a faltar una certa... valentia a prendre decisions. És a dir, sembla com tota l'estona estiguin xutant la pilota endavant, però que no prenguin decisions. Perdona, la que sigui, l'han de prendre.
No és un problema prendre decisions. És que en el seu ADN, en el seu
ideari,
està de que la decisió està a l'Assemblea. L'ha de prendre l'Assemblea.
És una mica una filosofia anarquista.
És una filosofia anarquista,
no?
És que són anarquistes.
Salvant les diferències entre l'anarquisme de temps passats i el d'ara.
Que jo no sé si hi ha 300.000 persones a Catalunya que eren conscients quan van votar a la CUP que votaven a això, amb una formació anticapitalista i que funcionava.
Sí que ho saben, sí, home,
jo crec
sí.
Que hi ha una part del vot va ser més per unes qüestions de tipus diferents a la ideologia.
També pot ser d'indignació, de necessitat de transformar el sistema, pot haver-hi moltes
motivacions.
Van fer
una bona campanya, també és veritat que el comportament d'ells en l'anterior Parlament semblava més flexible que aquest període de 3 mesos. Jo crec que la gent va votar altres coses que no això que estem veient ara.
Una cosa, jo crec que també aquí hi ha que parlar del Junts pel Sí, perquè Junts pel Sí, després de les eleccions, el primer que va fer no va ser posar-se d'acord amb la CUP i començar a negociar. Va tardar un mes a començar a negociar. O sigui que buscava unes vies que pensaven que aquestos, pues, bueno, són la independència i tal. Van aprovar la resolució famosa que després el Tribunal Constitucional se l'ha tombat. Jo penso que no. Que dient que això ja està fet i no sé què. I, a l'hora d'evacuar consultes i negociacions no ho van fer fins al cap d'un mes. O sigui, aquí es va perdre un mes ja. I després, bueno, tot el que ha vingut després és ja de saineta, quasi, no?
Bé. Doncs no sabem què passarà. Aquesta és la conclusió, no? Veurem dissabte si hi ha una decisió en un sentit.
La meva aposta és que sí que hi haurà acord.
Que hi haurà acord.
Bueno, però és que encara que hi hagi un acord...
El problema és quan pot durar una legislatura.
Quin govern surt debilitadíssim, aquest govern? En mans de la CUP. És a dir, quan la CUP vulgui, a la primera de canvi, aquest govern salta.
Bé. De fet, hi ha un mecanisme, no? Els 10 mesos, em sembla que...
La moció de confiança.
Mecanisme, però cada setmana el govern ha d'anar al Parlament i dir què és el que ha fet i com s'han fet les coses i tal, cada setmana. I si perd algunes votacions d'aquest tipus, la debilitat del govern estarà molt, molt, molt clara,
Bé, ens queden 3 minuts i mig i m'agradaria comentar amb el periodista Salvador Aragonès i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, una altra notícia. Notícia esperançadora. La policia belga ha detingut 2 sospitosos de planificar un atemptat durant les celebracions del cap d'any a Brussel·les. La veritat és que Brussel·les i Bèlgica està rebent l'amenaça terrorista en la seva màxima expressió, no? L'expressió de por i
sí, incertesa. Sí, és una bona notícia dins del que seria un context negatiu d'una Europa que no acaba, crec, de valorar ben bé quina és aquesta amenaça que tenim, que no ve d'ara, que ja ve d'abans, i que no estic veient que es prenguin decisions ni aquí ni a nivell internacional per intentar revertir aquesta situació. A mi m'agradaria que fóssim més intervencionistes per ajudar allà on més pateixen, com per exemple a Síria, i ajudar la població civil, que és la que està patint. Jo crec que ens hem tret una mica la responsabilitat de sobre i no em sembla una actitud ni valenta ni justa.
Mm-hmm. Què en pensa, senyor Aragonès?
Bueno, jo penso que, en primer lloc, ja era hora de que alguna cosa la policia hagués fet a Bèlgica i també a França, tot sigui dit, perquè els francesos doncs entraven i sortien els jihadistes quan els hi donava la gana, no? O sigui, i se sabia que eren jihadistes, i se sabia que eren terroristes, però, doncs, bueno, en aquesta manera de fer francesa, de dir, escolta'm, aquí cap tothom... Escolta'm, ja n'han fet uns quants atemptats, per què continuar amb aquesta política laxa? I Brussel·les, bueno, el terrorista aquest, encara que no l'han detingut, tan buscat, bueno, va travessar la frontera, se'n va anar aquí per allà, li van dir, escolti'm, aquest és dels... Bueno, eh? I van fer la vista grossa. I unes coses tan, tan tremendes que dius, home, escolti'm... És que...
Bueno, aquella notícia que deia que no, no,
que la nit no van poder actuar, exacte.
Perquè a aquella hora no podia actuar la policia.
Això, dius, per veure, és, això... és terrible, eh?
Era la nit. A la nit no pot entrar la policia no amb un escorcoll, no? Llavors dius, home, escolti'm, és que s'han de fer mirar totes aquestes coses, perquè és que si no, molt malament. Jo crec que és una bona notícia, perquè doncs ens hem estalviat un atemptat, però no és el final, ni molt menys. Queda encara... Això serà una cosa molt llarga i una penitència molt llarga per tots.
De fet, hi ha una proposta internacional sobre la taula per acabar amb la guerra síria, tant de bo tingués efectes positius. No sé si amb el nou any podrà ser una proposta que inclou que l'Assad sigui acceptat, almenys per un temps, fins que hi hagi...
Bueno, aquest és un gran error d'Occident, eh?
Haver-lo perseguit, creu vostè.
Clar,
perquè l'alternativa és pitjor.
I és que el de l'Estat Islàmic és un muntatge que entre Washington i Brussel·les, els dos van compartir que aquestes coses es fessin...
Hi ha una disputa de l'hegemonia en la zona entre... a Iran i l'Aràbia Saudita, que també, diguem, té un paper important en aquesta
també,
guerra.
Mm-hmm. També, però, vull dir, evidentment, jo crec que aquesta obstinació dels Estats Units contra Assad, com si fos un monstre i tal, que, bueno, ha fet coses molt, molt, molt dolentes, no?
Però, sí, sí.
Evidentment, jo crec que ara se l'estan bailant, no? I està acortant-se amb Putin.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies, Salvador Aragonès i Toni Florido. Bon Nadal i bon any 2016. Fins una propera ocasió. Que vagi molt bé.
Bones festes.
Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem ara amb el programa Paraules d'Amor. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel. Adéu-siau.